saw her face.
Vet aquí que una vegada... dia dels més esperats per tots els que ens agrada llegir i contar contes és el dia de Sant Jordi. Els carrers i les llibreries s'omplen de gent esperant adquirir aquells llibres que volíem. I com no, la rosa, per aquella persona que estimem, o bé, simplement per a nosaltres. Hola, Helena.
Hola, Mercè. Digues que sí. Jo ja sé quin llibre em compraré. I de ben segur que tu també tens pensat comprar-te'n un. El que no tinc clar és si tindré rosa o no.
A veure, Helena, a veure, Mercè... Com voleu que m'oblidi de vosaltres? Jo seré el vostre Sant Jordi i us portaré una rosa. Què dic, una? Una per cada component de l'Hora del Conte.
Gràcies, Lluís! Jo ja l'espero!
Avui, a l'Hora del Conte, us portem només dos contes. Però dos contes de Sant Jordi que no podreu trobar enlloc més que aquí, a l'Hora del Conte d'Ona Vitlles. I que, com sempre, els podreu escoltar a través de la vostra emissora, gràcies a la xarxa de comunicació local.
El primer conte es diu La bigotuda de Montblanc, escrit i narrat per la nostra companya de l'Hora del Conte, l'Anaïs Torra, que ens explica la història d'una singular princesa i un encara més singular drac que no li agradava la carn.
Una història molt bonica de la llegenda de Sant Jordi amb les veus de l'autora, l'Anaïs, el drac interpretat per l'Oriol Romeu, una molt bonica princesa amb la veu de la Brenda Cordero, un príncep al que li posa la veu en Josep Costa i la resta de veus, entre altres, les vostres i la meva.
Vinga, va, sense perdre més temps, anem a escoltar La bigotuda de Montblanc.
Ja fa anys i panys, quan les estacions de l'any es diferenciaven de manera desorbitada, existia un drac molt gran que treia foc per la boca i es menjava les persones. Sabem que del dit al fet hi ha un tret, així que aquell drac s'enfotia molt de l'etiqueta que la gent dels pobles li havia assignat i a la vegada aprofitava per aconseguir el que necessitava per subsistir. Si algú hagués dedicat una mica de temps a observar i conèixer el drac, l'hagués definit com una bèstia juganera, divertida, afectuosa i molt noble. El cas és que això encara no havia passat mai. Quan el drac va complir 550 anys, ja estava esgotat de fer una vida nòmada i va decidir d'instal·lar-se de manera definitiva a una cova amagada entremig de plataners i d'altres arbres autòctons de la zona de Montblanc. Val a dir que els dracs vivien una mitjana de 600 anys i que normalment, quan morien, era de pena. La pena de no haver fet mai cap amistat. Un cop instal·lat a la cova, es va sentir per primer cop a la seva vida en un estat de benestar molt agradable.
Oh, quina bona sensació! Aquí de segur que ningú em molestarà i em podré alimentar fàcilment dels vegetals que les persones del poble cultiven en les seves hortes. També hi ha molts arbres fruiters, nyam, i un rierol amb l'aigua fresca.
I com feia cada vespre, va tancar els ulls i va començar a imaginar-se boniques històries a on viatjava per tot el món, coneixent altres individus i vivint boniques experiències. Va quedar ben adormit. L'endemà al matí es va despertar de sobte i no podia parar d'estornudar.
Atxus! 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 Què redimoni em passa ara? Brrr!
Resulta ser que el nostre drac tenia sense saber-ho una fortíssima al·lèrgia als plataners. D'una volada va tenir que sortir de la seva cova i fugir ràpidament d'allà per trobar un trosset d'aire lluny de la font de la seva al·lèrgia. Volant, volant i esternudant, va aterrar al mig d'una plaça de poble i allí va fer l'últim esternut. Aquell esternut va ser tan i tan potent que, a banda d'una bona esquitxada de mocs verds, va treure una bafarada de foc que va cremar l'estàtua del rei de Montblanc. La gent del poble, aterrada, van començar a córrer i a cridar esparverats, aterrats.
Atxus! Socors, socors! Auxili! Auxili, escolteu, un enorme drac ferotge ha cremat l'estàtua del nostre rei i es vol menjar la nostra canalla i també les nostres ovelles.
Aviseu el rei i protegiu-lo a la nostra princesa. Aquest drac l'envia a Satanàs i vol aniquilar el nostre poble.
El nostre drac, gens sorprès per la reacció de les persones d'aquella vila, sabia ben bé que per molt que intentés explicar-se ningú l'escoltaria. Així doncs, va aprofitar-se de la situació i va adreçar-se cap a la porta de la botigueta dels remeis per trobar una medicina per la seva al·lèrgia.
Bon dia, senyor remeier. Dóna'm d'immediat un remei per la meva al·lèrgia als plataners.
Oh, i tant tu! Aquí té, senyor drac. Amb una sola ampolla ja no tindrà més al·lèrgies molèsties.
Oh, just el que necessitava.
El nostre drac va marxar volant cap a la seva cova i es va prendre tot el remei tal i com el remeier li va recomanar. Tot seguit es va posar a dormir una estona. Mentrestant, a palau, el rei de Montblanc i els seus súbdits planejaven com abordar una situació tan complexa i perillosa com la que se'ls hi havia presentat. La princesa estava a la seva cambra per ordre del rei i ella, que era molt inquieta i aventurera, no deixava de queixar-se.
Pare, pare, deixa'm sortir immediatament!
Els seus crits eren tan intensos que feien tremolar Montblanc. La gent del poble ja coneixien bé el caràcter de la princesa i es posaven les mans al cap per la decisió del rei de tancar-la a la seva habitació. La princesa de Montblanc lluïa un llarg i cultivat bigoti negre que duia en forma de rebel·lió contra les diferències que havia patit respecte al seu germà Octavi. A ella l'havien deixat sempre de banda a l'hora d'afrontar crisis del poble i n'estava ben tipa. Després d'un parell d'hores de sentir cridar la princesa, el rei en va tenir prou i va decidir obrir-li la porta de la cambra.
Filla meva, bigotet meu, no t'enfadis, sisplau. Ja ho tenim tot decidit. Per tal d'evitar que el drac ferotge ens aniquili a tots i totes, cada dia li farem entrega d'una persona que quedarà exclosa del sorteig. La única persona que quedarà exclosa del sorteig ets tu.
Què? I què tinc jo d'especial que no tinc la resta de filles del nostre poble? Em nego en rotund. Si no puc participar al sorteig diari com la resta de vilatans, em posaré a cantar òpera 24 hores al dia.
El rei i els seus súbdits es van agenollar davant de la princesa suplicant de que no ho fes. Els cants d'ella eren com escoltar a 40 gats en zel a la vegada, un horror.
Filla meva, no cantis, sisplau. La meva obligació com a rei és la de protegir-te.
No, pare. La teva obligació com a rei és la de protegir a tota la nostra comunitat.
I aleshores va passar. La princesa va començar a cantar òpera. Vilatans i gent de palau es tapaven les orelles horroritzats fins que el rei no va tenir més remei que cedir el desig de la seva filla.
D'acord. Participaràs al sorteig diari com la resta de vilatans? Uf, quina filla que tinc.
Així doncs, al vespre, van dur a terme el primer sorteig a la plaça de la vila. Mentrestant, el nostre drac seguia plàcidament dormint i aliè a tot el que estava succeint.
Vilatans i vilatanes de Montblanc, he avisat el fill d'un gran amic per tal de que ens vingui a ajudar
i ens salvi de la mala situació que estem vivint aquí a Montblanc. El cavaller Sant Jordi arribarà en breu per treure'm les castanyes del foc. Mentrestant, cada dia farem un sorteig per entregar a una persona que serveixi d'aliment al ferotge drac.
La gent del poble estava aterrada i desitjant mentalment de no ser escollits com a present pel drac.
Espero que li toqui a la mala pècora de la filla de l'Encarnita. Així, jo no l'hauré d'aguantar ni un dia més a la feina.
Espero que li toqui al Joaquim, aquell que es va apoderar de les terres del meu pare.
I atenció, comencem el sorteig.
D'una enorme urna, el rei va extreure un paper tancat i el va obrir lentament davant l'expectació de la resta dels presents.
I la persona escollida és... en Bartolomé de Can Bonastre!
Què? Què? Jo? Però jo, jo! Ai, mareta meva, quin mal destí!
Així doncs, els súbdits del rei van acompanyar Bartolomé fins la porta de la cova del drac. Un cop allí, el van deixar i van sortir escopetejats cap a casa seva.
Hola! Oh, hola! Això que hi ha algú?
El drac, davant d'aquell rebombori, es va despertar contra cor i va sortir sobtadament de la cova amb cara de pomes agres.
Qui redimonis ets tu? I què vols?
Doncs jo sóc la teva presa. Vinc per alimentar-te, tu.
Alimentar-me? Però si amb tu no en tinc per res.
Ah, no? Home, ja sé que sóc una mica esquifidet, però vaja, no et queixis que a mi m'hi va la vida amb això, eh?
Jo no menjo persones, menjo verdures. No entens?
Doncs, sincerament, no gaire.
Vinga, va, torna cap a casa.
Ui, no. No em creuran si els hi dic que no m'has volgut menjar? Em penjaran a la forca?
Escolta, i si et porto un lloc millor? A un lloc on puguis ser realment qui ets i no depenguis del que pensi la gent del teu poble.
Doncs mira, és fantàstic. Això és just el que sempre volia.
Així doncs, el nostre drac va agafar en Bartolomé i volant, el va dur a un poble de muntanya al Pirineu, a on ell s'hi va quedar contentíssim. L'endemà, a l'hora del sorteig, el rei va tornar a treure un nou paper.
I la persona escollida és... Oh, no! La meva filla bigotuda, no!
Oh, no pateixis, pare. És el meu deure. Igual que va fer en Bartolomé, jo també em donaré el drac pel meu poble.
Entre plors i moviments de mocadors, van despedir a la princesa i la van deixar davant la porta de la cova. Un cop allí, el drac va tornar a sortir de la seva cova perplex i ja una mica mosca amb tot plegat.
Aviam, què passa ara?
Hola, drac. En nom del meu poble, m'entrego a tu com a pressa.
Que pesats que sou a Montblanc. Jo em començo a estar tip.
No em vols menjar?
M'ennuegaria amb el teu bigoti. Si ets princesa, deus saber moltes històries. Explica'm un conte.
I així ho va fer la princesa. Mentrestant, al poble, l'arribada del cavaller Sant Jordi va generar un bon rebombori entre els vilatans.
Cavaller Sant Jordi, ajuda'ns!
Val a dir que el cavaller Sant Jordi era un fatxenda dels bons. Buah! Estava ben acostumat a ser l'estrelleta de tot arreu i el seu narcisisme i egocentrisme es feien evidents.
Rei, si voleu que salvi a la vostra filla i al vostre poble, m'hauré d'entregar la princesa per sempre més.
El rei, a contracor, tot i que a la vegada alleujat pel fet de que era clar que la seva filla no era de les que tenia previst contraure matrimoni, va accedir. Mentrestant, la princesa i el drac van establir una bona amistat i van decidir de marxar junts cap al castell de Tamarit a viure a prop de la platja i a conèixer a Paf, el drac màgic. Quan el cavaller Sant Jordi va arribar a la cova, el drac i la princesa ja tenien tot a punt per marxar.
Drac, entrega'm a la princesa i fuig d'aquí o et mataré.
Cavaller Sant Jordi, us esteu equivocant. Deixeu el drac en pau.
Princesa, ara sou meva. Així que, en vista de que us heu posicionat amb el drac, hauré de matar la bèstia i us duré amb mi cap al meu castell.
Sant Jordi va atacar el nostre drac i aquest es va voler defensar traient foc per la boca. Va agafar la princesa i van marxar volant amb la mala sort que van xocar amb un roser enorme i ple de roses.
Aix! Au! Quin mal fan les punxes!
El drac va emprendre el vol i a la princesa li va quedar una rosa enganxada al bigoti amb gotes de sang de les esgarrinxades del roser. Quan va aconseguir treure-la, la va llançar i la va recollir el cavaller. Sant Jordi, per no assumir la derrota, es va inventar que aquella rosa havia sortit de la ferida que ell li va fer al drac amb la seva espasa i va escriure una carta des del seu castell explicant que s'havia casat amb la princesa de Montblanc. El nostre drac, la princesa i el Paf drac màgic van ser feliços a Tamarit i el nostre drac va arribar a 1.500 anys de vida. En Bartolomé va tenir 5 canalles al poblet del Pirineu. A Montblanc van decidir de tenir una llegenda per poder garantir el turisme per sempre més.
Com bé us dèiem al principi del programa, els dos contes que us portem aquesta setmana són contes de Sant Jordi. El segon conte es diu Zèfir i l'autor és el nostre company Joan Serra, que sempre ens sorprèn amb les seves extraordinàries narracions.
Zèfir, que així es diu el conte, ha estat guanyador del 15è Premi Literari de la Vila d'Almenar i és tot un luxe per nosaltres compartir-lo amb tots vosaltres que cada setmana escolteu l'Hora del Conte.
Zèfir és una metàfora distòpica de la llegenda de Sant Jordi. El relat vol avisar que, en els nostres temps, el drac es presenta en formes diverses: les xarxes socials, la intel·ligència artificial o el control de les fonts d'energia. Però, a diferència de la nostra llegenda, no hi ha cap cavaller que ens alliberi de la tirania. Tan sols ho farà el raonament i els valors que ens defineixen com humans.
Estic impacient d'escoltar aquest nou relat. Anem-hi, Mercè?
I tant, anem-hi!
La porta del balcó de l'Ajuntament s'obrí, provocant un murmuri d'expectació entre els veïns que feia hores es concentraven a la plaça. L'alcaldessa va demanar silenci i un cop la gentada va callar va dir: «Els tribunals ens han donat la raó, per tant, però la gent ja no l'escoltava. Tot eren abraçades, barrets a l'aire i ballarugues als compassos de la banda municipal de música. La celebració va durar fins a altes hores de la matinada, amb sardinada i castell de focs inclosos. L'alegria era lògica. L'aerogenerador donaria autonomia energètica a la petita vila. Era una reivindicació que feia anys que rodolava pels jutjats, allargant-se desesperadament a causa dels entrebancs que hi posava la companyia elèctrica Fiat Lux, que tenia el monopoli de la producció i subministrament de l'electricitat a tota la illa. Els directius de la companyia veien en la petició de la petita vila un exemple que podrien seguir les altres poblacions. Els arguments presentats per la vila de Benfort bé servien també a les altres poblacions. Es fonamentaven en el testament de la baronesa Arbísia de Castellfort, senyora feudal de la illa, redactat l'any 1638 i servat a l'Arxiu Nacional. Entre d'altres clàusules, una era la que donava raó a Benfort: «Elementa autem adeo creata sub mea jurisdiccione sunt, ut aqua fluminis aqua pluvilis sol et ventus, quaedo aufrendum subditis meis mundus autes mundus est». Què vol dir? Que són de la meva jurisdicció els elements creats per Déu, com són l'aigua del riu, la de les pluges, el sol i el vent, els quals cedeixo pel seu gaudi als meus súbdits, mentre el món sigui món. Un matí tardoral arribà una caravana de camions que transportaven les peces gegantines del molí eòlic. Quatre operaris van necessitar 4 dies pel seu muntatge. El diumenge, un cop enllestida la feina, la totalitat dels veïns es reuniren a l'entorn del gegantesc aparell amb visibles mostres d'emoció. L'alcaldessa va pronunciar un encès pregó celebrant l'aconseguida independència energètica. A continuació, després d'un llarg aplaudiment, el cronista oficial de la vila va fer una lloa a l'obra de la baronesa Arbija de Castellfort, a la qual titllà de pionera contra la globalització i el monopoli de les energies. En acabat, el mossèn de la parròquia va espargir aigua beneïda sobre la base del molí. Fou llavors, tan sols una anècdota que temps més tard haurien de recordar els vilatans amargament com el primer senyal de la tragèdia. Les gotes d'aigua, al contacte amb el metall, van petar com volves de pólvora emetent una forta sentor a sofre. El mossèn es va persignar pres d'un malèfic presagi i cercar l'alcaldessa amb la mirada. Però la banda de música ja tocava pas dobles que la gent ballava entusiasmada, inconscient del perill que s'havia instal·lat a la vila. Els primers mesos, Zèfir, que és com s'havia batejat l'aerogenerador, després d'una enquesta entre els escolars de Benfort, va complir perfectament la seva missió. Les pales remaven el vent i el convertien en l'electricitat que consumien les llars, els fanals dels carrers, l'Ajuntament, l'escola, el casal de la gent gran, el petit poliesportiu... Fins que un dia, sense cap raó tècnica evident, va deixar de funcionar. Molts veïns s'atansaren a l'Ajuntament demanant explicacions i alguna solució ràpida. L'hivern era dur i el fred s'anava apoderant dels edificis. A les cases no es podia cuinar i més d'una persona gran havien ensopegat els carrers per manca d'enllumenat. Els operaris de l'empresa del molí eòlic van trigar 3 dies en aparèixer, que van resultar un calvari pels habitants de Benfort. Després d'hores de comprovacions, van arribar a la conclusió que no existia cap fallada en els mecanismes de l'aparell. No se'n sabien avenir. Aviat va córrer el rumor que es tractava d'un sabotatge de la companyia elèctrica Fiat Lux. Algú parlava de presències estranyes dies abans de la fallada, siluetes negres que oronejaven al voltant de Zèfir. Un brugit estrident des de les alçades va fer que molta gent mirés al cel. Una bandada d'ànecs salvatges volava en direcció al sud en cerca de latituds més càlides. Va ser just quan passaven prop de les pales que el mecanisme inexplicablement s'engegà. El moviment circular va crear un corrent d'aire amb una força centrípeta que engolia les aus. Durant uns instants d'horror, la gent aplegada al voltant del molí va assistir a un bany de plomes i sang entre crits esfereïdors dels ànecs que es veien atrets mortalment cap a les pales. Acabat l'Holocaust, cobert de regalims sanguinolents, Zèfir seguí funcionant i, de nou, l'electricitat arribà a la vila. L'incident va anar oblidant-se amb el pas dels mesos. L'estiu ja s'instal·lava. La canalla havia acabat l'escola i omplia de jocs i rialles els carrers i la piscina de Benfort, i la brigada municipal ja preparava l'embalat de la festa major. Però al matí del dia assenyalat pel sarau, Zèfir aturà les pales. El secretari de l'Ajuntament telefonà immediatament a l'empresa constructora del Giny. Una senyoreta molt amable informà que, essent temps de vacances, anava en curs de personal i encara estava derretent i en tenia per dies. De res van servir les súpliques del secretari explicant que estaven en plena festa major i que aquella nit hi havia el ball de gala. A l'altra banda del telèfon, la veu femenina es desfeia en lamentacions, insistint en la impossibilitat de fer la reparació aquell mateix dia. Però el secretari ja no escoltava, tot i tenir l'aparell enganxat a l'orella. Des de la finestra del despatx va sentir els trets d'escopeta dels caçadors del poble obligant a aixecar el vol a un estol de guatlles que s'estava entre les tiges tallades d'un camp de blat. Algú s'hi havia acudit repetir l'escena dels ànecs, però les guatlles passaren il·leses entre les aspes. Una colla de gossos dels caçadors empaitaven les aus lladrucant i quan estaven a tocar el molí, de sobte, amb un so ronc i aterridor, es posà en marxa trinxant els quissos de manera atroç davant l'esturament i la basarda de la gent que veia aquell espectacle dantesc. En un gest d'impotència i ràbia, un dels caçadors escopetejà Zèfir i fou seguit pels altres amb una pluja de bales. Però el molí seguia impertèrrit el seu mortal moviment circular, de nou banyat de sang. Aquella nit, tot i dur-se a terme el ball, surava en l'ambient una certa intranquil·litat entre els veïns. Es percebien mirades fugisseres en les parelles de ball cap a Zèfir, omnipresent a la vista des de qualsevol lloc del poble. L'endemà, el mossèn demanà a l'alcaldessa que es reunís els regidors i l'anessin a trobar a la rectoria perquè tenia quelcom important a compartir sobre Zèfir. Però en arribar al despatx parroquial, tenia la porta tancada i ningú atenia el timbre. Van dirigir-se cap a la vivenda. La germana del mossèn estava intranquil·la. Explica que de feia dies que el capellà estava com enfebrat dient coses horribles i a voltes inintel·ligibles sobre aquell molí. Passava hores resant de genolls davant de l'altar i aquell matí, ben d'hora, sense dir-li res, va sortir de casa amb un crucifix i la relíquia de Santa Rita, un tros de l'estella que Cris li va clavar al front que comprà la baronesa Arbrígia a l'abadiesa del monestir de Càssia on reposava el cos de la santa. El grup, apressat, es dirigí cap al molí eòlic. El carreró estret pel que transitaven anava fent corba fins que desembocava de ple a la plaça on estava instal·lat Zèfir. El cos del mossèn estava fet trossos, enganxats a les aspes que feien el seu recorregut mortal. Es feia impossible, i més en aquells instants d'estupefacció en què estava l'alcaldessa i els acompanyants, distingir les diferents parts de l'anatomia del dissortat sacerdot. Estranyament, al passar davant del terra una de les pales, va caure el crucifix i la relíquia de Santa Rita. El terror va sobrevolar les cases i els carrers de Benfort al córrer la notícia de la cruel mort del sacerdot. Aquella mateixa tarda, reunit al consistori d'urgència, va entrar a la sala de juntes la germana del finat amb una carta escrita pel seu germà i que havia trobat a la taula del despatx. El seu contingut no va fer més que reforçar la macabra hipòtesi de l'alcaldessa i alguns dels regidors. Zèfir funcionava amb sang. Necessitava l'ofrena de la sang a canvi de produir l'electricitat que la vila necessitava, com un antic déu asteca assedegat de l'elixir roig de la vida. Van prendre la decisió d'inhabilitar l'aerogenerador, però va ser endebades. A més de la impossibilitat tècnica dels enginyers de l'empresa constructora per desconnectar els circuits, dues vegades que es van enviar tècnics a solucionar el problema van ser engolits per la força centrípeta de les aspes i els operaris reduïts a masses sanguinolentes. Es va provar d'oferir regularment animals per saciar Zèfir, però havia tastat la sang dels humans i es negava a funcionar. Es va fer un referèndum entre els veïns de Benfort. Es demanava sí o no a la possibilitat de retornar a l'antic subministrament elèctric de la companyia Electric Fiatlux. La negativa va ser aclaparadora. Eren gent orgullosa. No volien fer marxa enrere ni perdre aquell privilegi secular de ser els amos dels seus elements naturals. I a partir d'aquell dia, cada any, es duia a terme un sinistre sorteig entre els veïns de Benfort sense distinció d'edat, sexe, professió. El designat per l'atzar era immolat en sacrifici a Zèfir, que agraït fuetejava el vent proporcionant l'energia que havia esclavitzat la vila.
Sant Jordi arriba com un cavaller. Amb la seva llança travessa el carrer. Ja veu la princesa que el drac vol menjar i si no es dona pressa, ella morirà.
Li clava la llança. Cau escalabrat. La pobra princesa visca, se ha salvat. La rosa creixia, Sant Jordi l'ha agafat. I ara la princesa ja li ha regalat.
Amb aquesta cançó de Sant Jordi, de la Damaris Gelabert, ens acomiadem de tots vosaltres fins a la propera setmana, desitjant-vos un gran dia de Sant Jordi.
Sant Jordi arriba com un cavaller, amb la seva llança travessa el carrer. Princesa, visca, s'ha salvat. La rosa creixia, Sant Jordi l'ha agafat i a la princesa ja li ha regalat.
Te compran porque te vendes porque te sobras, te pierdes porque hay camino. Te digo, hay otras cosas